Bé, doncs estem aquí dimecres a la nit fent una entrevista en diferit perquè, bé, perquè no hi havia altra possibilitat, però tenia moltes ganes ara que comença aquesta marxa Caravana Solidària Alternativa del Berguedà amb el poble saharaui i que durarà un parell de mesos. Doncs ara que estem al principi, doncs poder ja anunciar-la i presentar-la una mica, explicar-la i més endavant, doncs, tenim la intenció cada setmana d'anar parlant amb ells, a veure com va la cosa i com va aquesta caravana per tots els pobles o municipis del Berguedà. I avui, com a convidat, ha vingut el Gil Ali, que és saharaui i que participa en aquesta caravana, i Berguedà també.
Berguedà també.
Doncs això, un saharaui berguedà o un berguedà saharaui. I bé, doncs, benvingut, Gil Ali.
Molt bé, moltes gràcies.
I el primer que podríem preguntar directament, jo aquí a les mans tinc, doncs, això, una mena de quartilla que explica una mica la raó de ser d'aquesta caravana i una mica també tot el calendari de visites, de parades que teniu arreu del Berguedà, però millor que hi hagi jo, doncs, si ens expliques tu com sorgeix aquesta caravana, amb quines inquietuds, quins són els objectius.
Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, donar-vos les gràcies a vosaltres per donar-nos veu. I nosaltres som una associació de gent d'aquí del Berguedà que va formar una associació farà un any i mig, que és a favor del Sàhara Occidental i difondre el missatge i també explicar el conflicte, el que passa allà, ja que veiem que pels mitjans de comunicació convencionals hi ha coses que han caigut en l'oblit. I clar, nosaltres ens vam constituir com a associació per tal de donar veu a la gent que pateix aquest conflicte a la nostra comarca, que era Berguedà, perquè àmbit nacional català sí que n'hi ha, i hi ha diferents comarques dels països catalans que tenen l'associació, i a Berguedà era una que li mancava. La Catalunya central sempre amb aquestes coses sempre ha estat bastant oblidada, no només per explicar aquest conflicte, sinó de molts. I nosaltres com a berguedans vam decidir anar pels pobles de la comarca i explicar el conflicte del Sàhara, si s'hi podia fer alguna cosa, que es donés a conèixer la gent i la gent com hi pot col·laborar de diferents maneres, i difonem el missatge d'allà a la nostra comarca.
Perquè abans d'aquesta associació hi havia hagut alguna iniciativa aquí al Berguedà?
Sí, aquí ja hi havia hagut una associació farà uns 9 anys al Berguedà, que el que feien eren agafar nens, nanos dels campaments de refugiats, que explicarem després on estan i per què estan, i passaven un mes aquí al Berguedà. Clar, hem de considerar que són nanos que viuen refugiats al desert, on fa molta calor, que mai han vist el mar, i mai han de fer molts quilòmetres per buscar l'aigua, etc. I per almenys tenen l'il·lusió d'anar a fora i passar-s'ho bé i oblidar-se de la situació que tenen. I es va fer aquesta associació que agafava nanos, i l'associació, per una sèrie de circumstàncies, va acabar, i nosaltres, gent que havia anat als campaments de refugiats o a zones ocupades, jo mateix, que he nascut a Berga, però meu pare saharaui, doncs vam decidir de fer una associació per continuar la tasca que ja es va fer.
Mm-hmm. Perquè això era una mica aquestes acollides que es feia, no?, en aquests nanos, tant amb cases o amb famílies particulars com algunes colònies que es feien sobretot als estius, no?
Sí, exactament. Porten nanos a l'estiu a l'estat espanyol, a tot l'estat espanyol i als països catalans també. I el Berguedà es va fer i, clar, volíem que es tornés a fer aquí. Molt bé. Això és una cosa que es fa en àmbit estatal i nacional.
Però en tot cas, els berguedans, doncs, heu decidit fer alguna més o una cosa pròpia, no? Amb un estil propi també.
Sí, evidentment.
Que és aquesta caravana, no?
Clar, nosaltres volem portar nanos també, que és un dels objectius, que és perquè serveixin d'ambaixadors de la causa saharaui, perquè els nanos sempre, després les famílies que els tenen, s'hi formen del problema, s'impliquen d'una altra manera, i els nanos són uns bons ambaixadors. I el que passava sempre, que cada any s'enviava material humanitari als campaments de refugiats, explicarem per què estan, i nosaltres vam pensar que d'un problema que és polític, clarament, no calia o no només feia falta enviar ajut humanitari, el que s'ha d'arreglar és arreglar políticament, perquè enviar material humanitari és continuar que segueixi sins i si tenen, si són refugiats per un problema polític, en vez de mantenir-los humanitàriament, els hauríem de resoldre el problema polític. I nosaltres anem pel Berguedà, per tots els pobles, a consensar la gent i que també pressioni els seus municipis i a nivell nacional també perquè el govern s'impliqui més i resolgui el conflicte. O sigui que a part anem pels pobles del Berguedà, passem un documental, que la gent s'interessi, ajudi com pot ser econòmicament, o si no pot ser, signant a favor dels presos polítics o perquè el govern pressioni per recollir firmes, per moltes coses més. També anem a l'Ajuntament i li demanem compromisos polítics perquè faci resolucions a favor de que s'arregli el conflicte per pressionar el govern català i llavors perquè ens doni diners perquè vingui un nen al seu municipi i conegui el seu municipi. I la gent normal es pot implicar políticament també, signant o ajudant, o si vol acollir un nen també. I expliquem el conflicte, que és el bàsic i necessari, perquè ha caigut molt en l'oblit i nosaltres volem ressorgir la flama i que es faci alguna cosa.
I quina receptivitat heu trobat de moment en el procés de preparació, ni que sigui? És a dir, tot aquest contacte amb els diferents municipis i suposo que alcaldies també.
Sí, també.
Doncs com heu vist receptivitat o de moment com ho porteu? O com
sí,
ho heu portat?
Nosaltres vam començar el dia de maig, vam ficar una paradeta a la fira amb tríptics, informació, llibres i també coses per vendre per
gestionar-nos,
moltes gràcies. I llavors, a partir d'aquí, vam dir que perquè sempre vam fer una xerrada fa temps a Gironella, però clar, sempre se sap a Gironella, a Berga, i els pobles, els xics del municipi, mai es fa res ni arriba res. I nosaltres vam decidir que a part de fer-ho als pobles grans de la comarca, ningú és menys que ningú, i volíem que arribés a tot el Berguedà, cada persona que viu a Berguedà arribés a aquest conflicte. No només de fer una conferència a Berguedà que vingui qui vulgui, sinó de que en vez que ells vagin allà, nosaltres anem allà.
Mm-hmm. És tot un treball, eh?
Sí, és feina, però compensa. Encara, de moment els ajuntaments ens han rebut bé, de moment no han tret cap compromès en ferm, però s'han implicat i deien que a veure si poden donar diners per nanos i tant. I a nivell de gent, clar, és una cosa, clar, mobilitzar aquests municipis tan petits costa, però bueno, nosaltres per una persona que vingui ja estem contents.
I més un dia de futbol com avui, no? Que veniu de Porreig.
Sí, avui venim de la biblioteca de Porreig, que si ho guiem del Berguedà ens han tractat molt bé, però quan hi havia el Barça no ha vingut gaire gent, no? Però ha vingut els bibliotecaris bona gent i ha vingut algú i ja estem contents. Nosaltres...
Els bibliotecaris perquè hi havien d'estar, perquè cobren, si no també haurien anat a veure el Barça.
Bueno, però s'han interessat i per almenys ens han fet veure que els interessava. Llavors, el que pensin, poder veritat...
Oriol, això no ho sabem tampoc, eh?
No ho sabem, eren bona gent i tant. I això, anem pels pobles a Berguedà, fiquem cartells, volem que la gent vingui, conèixer el problema. Ja sabem que els temps de crisi són temps de crisi, però poden col·laborar, si no poden donar calés perquè no s'arriba, doncs firmant perquè alliberin els presos polítics, ho explicarem el conflicte d'aquí una estona, i si no per signar campanyes, etc, que alguna cosa es pot fer. I sabent del tema i anar xerrant els altres, etc, doncs mira... Les masses és el que mou els conflictes i quan més gent ho sàpiga, millor.
Val, doncs per acabar amb la caravana, que ja ens anireu explicant i ja us portarem a que ens digueu com ha anat tot, de moment heu estat a l'Espunyola, a Montmajor, a la Pobla de Lillet i avui a Porreig, demà estareu.
Exactament.
A Olvan.
Sí.
Heu parlat amb gent, heu estat als ajuntaments.
Sí, i demà, a part, que es fa el Olvan... Es fa el van a les 7 i es farà l'Ateneu i vindrà el baixista d'un grup molt famós que es diu Marea. Mm-hmm. I perquè ell també col·labora amb la nostra causa i farà una conferència de com va muntar un concert amb altres grups, amb Reincidentes i molts grups més a favor del Sàhara per anar a fer un concert allà. Ja vindrà a explicar-ho, es fa allà a l'Ateneu que tenen, esperem que vingui molta gent i molt jovent, i que el jovent és els que ens hem de moure les coses i a veure si va bé.
I si em permets, oi que també podrem assaborir el fantàstic te que vam assaborir a la caseta de la Fira de Maig?
Oh, i tant, te que no falti, saps? Perquè els saharauis són un poble que sempre beu te a totes hores i tot, i clar, també és bon ambaixador a part dels nens, saps? Que donguin te perquè després hi ha mono del te, que la gent ho sàpiga i torna i així s'implica amb la causa.
Doncs molt bé, convidant a tothom a que vagi a seguir aquesta caravana. Després ja direm totes les dates, però tingueu en compte doncs, això, que durant un parell de mesos podrem anar arreu del Berguedà a acompanyar i a seguir i a trobar-nos amb aquesta caravana. I ara ja anem una mica al tema, que és, bueno, l'objectiu d'aquesta caravana és per difondre i pressionar, no?, sobre un conflicte i una injustícia social, diguem-ne, i és el que passa amb el poble saharaui. Si ens pots posar una mica al dia, de fet, suposo que farien falta unes quantes hores, no?
Però, sí, bueno, sí, intentaré fer breu i que s'entengui, perquè jo podia parlar, dies i dies, però explicar que el poble saharaui va ser una colònia espanyola, el Sàhara Occidental, on viu el poble saharaui. Va ser una província espanyola i llavors, quan va morir Franco, ho van entregar al Marroc. Espanya es va comprometre abans de la invasió a fer un referèndum d'autodeterminació, és a dir, que votessin la població autòctona de territori si volia ser marroquina o volia ser independent. I la ONU ens va reconèixer el dret d'autodeterminació, està recolzat per la ONU, la legalitat internacional, i Espanya el que va fer, en vez de donar independència, va ser vendre-ho al Marroc, que és el veí de dalt, del Sàhara Occidental, i ho va envair militarment i el va ocupar.
És allò que van anomenar la Marxa Verda?
Potser? Exactament, van fer la Marxa Verda, que era una invasió de 350.000 persones, en teoria pacífica, que anirien del Marroc a ocupar el Sàhara. Però darrere la Marxa Verda hi havia tot un exèrcit ocupant, que va repressionar la població, la gent va haver de fugir a Algèria a refugiar-se, es va bombardejar amb nàpalm i bombes de fòsfor blanc i va haver una repressió de la població, desapareguts, morts, i una repressió molt gran. Llavors, saber-se que el poble saharaui, durant la dominació espanyola, va fer un grup independentista que es diu el Frente Polisario, que té la branca política i la branca militar. Llavors són un exèrcit d'alliberació amb objectiu era d'expulsar les tropes espanyoles del territori i constituir-nos com un poble independent. En contra del que deia en Marroc, que deia que històricament havia sigut marroquí, però al Tribunal Internacional de la Haia, el 1975, li van preguntar què era el Sàhara abans de la colonització, si eren marroquins o independents, i va dir que érem un poble independent i que havíem d'exercir el dret d'autodeterminació.
Perquè hi ha una realitat cultural, un sentiment de poble, no?, nacional.
Més que un sentiment de poble és que és un poble diferent. I va colonitzar Espanya, és tot un conjunt de gent amb una mateixa llengua, una mateixa cultura, i totalment diferenciada del Marroc. I llavors van preguntar-li al tribunal i va dir que el Marroc inventant-se que allò era seu. Per què? Perquè al Sàhara hi ha un banc de pesca que és el més important del món, hi ha els jaciments de fosfats, que és un mineral molt, molt car, més important del món, i el Marroc basant-se en llegendes o falsedats històriques va dir que allò era seu, però l'objectiu principal era apropiar-se als recursos naturals. I això ho va fer, trepitjant el dret d'autodeterminació, trepitjant, anant en contra de la legalitat internacional. Llavors tothom insta al Marroc que es retiri i que faci un referèndum d'autodeterminació. Llavors ja el Front Polisario, la branca militar, i des del principi va haver una guerra de l'any 75 fins a l'any 91. una guerra d'alliberament. També Mauritània, que és el país del sud del Sàhara, va envair el sud, però amb els enfrontaments militars es va haver de retirar i ho va ocupar el Marroc la resta. Hi va haver una guerra molt, molt forta fins l'any 91, d'acord, amb la que hi va haver un alto el foc i el Marroc es comprometia a fer un referèndum. Un alto el foc no vol dir fi de la guerra, vol dir que quan... Si, que es pot tornar a la guerra, no és pau, m'enteneu? I llavors el Marroc es va comprometre a fer un referèndum, però ho ha anat allargant. Llavors els saharauis, la majoria, i és el meu sentiment també, estem cansats de la via pacífica, perquè quan hi havia guerra, per almenys, ens feien valdre els drets.
Se'n respectava, no?
Se'n respectava, exactament. I llavors, amb la pau, que diuen que la pau és un engany, doncs amb la pau no hem aconseguit res, però és que res. I estem replantejant-nos a tornar a la via militar.
Molt bé.
D'acord? I clar, però nosaltres no volem, però a vegades no hi ha més remei.
És autodefensa, diguem-ne.
És autodefensa, perquè això ho dic arran de que l'any 1995, l'any 1999, hi va haver un aixecament popular pacífic que va ser represionat d'una manera molt brutal. Recordeu que el Marroc és una monarquia absolutista feudal amb una corrupció i una dictadura de les més fortes del món. Fins i tot, a part que et neguen el dret de tenir un país propi, et neguen el dret de la cultura. Pensem que hi ha un 10% de la població només autòctona i l'altra ha sigut ocupada per colons. Colons que van al territori no per viure bé, sinó per ocupar. Llavors parlar la nostra llengua està prohibit, les escoles també, els nens no poden aprendre la seva llengua, han d'aprendre l'altra. Hi ha una alienació cultural bastant forta, ens estan aniquilant culturalment. Que és llavors el sentit nacional i de tenir independència ve arran de que parles una altra llengua, tens unes tradicions diferents. El que volen fer és tenir la seva cultura perquè llavors no es puguem diferenciar i ens diluïm amb el poble marroquí. I és una cosa que no volem viure sota una bandera que no és la nostra. Llavors hi va haver uns aixecaments populars, van estar molt repressionats i hi ha molts presos polítics, per exemple el meu cosí, 15 anys a la presó, sabeu? Ha guanyat el Barça, sí, esperem aquí hi ha un petardo.
En aquests moments hem sentit un coet, un petardo, i llavors intuïm que...
Perdoneu l'incís. I llavors hi ha uns peus polítics que no podem tenir banderes nacionals de territori, qualsevol intent de dir pacíficament que no volem ser marroquins és condemnat amb la presó. I el meu cosí, per exemple, per dir que vol independència, només per dir-ho, 15 anys de presó, i les presons aquí no són les presons allà, que presos polítics et torturen i fan el que vol. També volem donar amb la caravana que s'respectin els drets humans, perquè a part de tema d'independència és un problema de drets humans.
Sí.
Perquè és molt fort, jo he estat allà i ho dic, és un estat policial.
A tots els conflictes una cosa porta a l'altra, no?
Sí, evidentment, una cosa porta a l'altra. Que passa que no es permet la presència de periodistes, i clar, només se saben aquestes coses fent la caravana i xerrant d'això i que se sàpiga, que la gent ho recolzi, perquè a part que és un problema polític, recordo, i hi ha 80 països que reconeixen el Frente Polisario, és a dir, la república que hem fet a l'exili. Hi ha una franja del Sàhara que és alliberada per la guerra.
Espanya? Perdona, Espanya ho reconeix?
Espanya no ho reconeix. Espanya el que ha fet és dir que és neutral, però li va vendre armes al Marroc. Li va vendre armes, recorda la hipocresia que hi ha, li va vendre armes i de sota mà reconeix el govern marroquí. No hi ha cap país que reconegui la sobirania marroquí amb el Sàhara, però de sota mà França, Estats Units i sobretot Espanya i sobretot amb els socialistes. Que quedi clar això, que amb el govern Zapatero s'ha fet amic del Marroc i... Per exemple, ara el que vol fer el Marroc és fer una autonomia com que tenim aquí a Catalunya, a País Basc, a Galícia, una autonomia sota bandera marroquí.
Una autonomia trampa, que en diem.
Jo ho dic perquè si acceptem haurem de viure sota la bandera del Marroc i nosaltres després ens estarem negant tota l'existència i per tot el que hem lluitat i hem perdut i no estem disposats a tenir una autonomia. I Espanya de sota mà ho recolza. I clar, veiem que si la cosa no avança, jo personalment jo prefereixo guerra, amb tot el que comporta. I per això està bé que surti informació aquí i que se sàpiguen aquestes coses i que recolzi i pressionar els governs que pressionar els governs com a problemes polítics. No volem, volem ajuda humanitària, però això no resulten les coses. S'ha de fer en política i pressionar el govern espanyol perquè reconegui la República Saharaui Democràtica, que està a l'exili també als territoris alliberats i que reconeixen 70 països els 100 que hi ha.
Bé, al final, el més important és la, allò que en diuen o que sentim parlar del dret a decidir, no? El dret de,
és que,
de ser poble, no?
Exactament.
O sigui, reconeixin o no reconeixin els estats que vulguin i que siguin, no? Al final seria això també, no? I
no,
aquí està la legitimitat. De...
Evidentment, hi ha part que el dret a determinació saharaui està emparat per la legalitat internacional. No vol dir que tinguis més raó o menys, però per la ONU, per tot. I és que a part de que som un poble que no cal demostrar res diferent i tenim el dret a decidir, a part que ens empara la legalitat aquesta que molts cops costa de superar, fins i tot així, que ja és molt, no es fa.
Fins i tot així, no?
Fins i tot així no es fa. Mira, quan volen ho donen a Kosovo, m'entens? Jo em vaig adonar que era políticament, a part que ja ho sabia, sinó perquè quan volen i en donen a Kosovo, quan interessa sí, quan interessa no.
Jo pensava en Palestina, ara.
Palestina, per exemple, o com hi ha en altres llocs, també els kurds al Kurdistan.
O aquí, a casa.
O a Catalunya, que quedi clar, Catalunya, el País Basc...
Aquí la via militar, de totes maneres, queda una mica més llunyana. Abans
sí.
Ho volia comentar perquè abans has parlat de la via militar i a mi m'ha sortit molt bé, no? I m'ha estranyat a mi mateix, no? Perquè el tema militarista a mi em sona malament a priori, però m'ha sortit des del el sentiment, no? D'aquest dret d'autodefensa d'un poble. No?
Evidentment. A més, jo et dic que hi ha gent i enemics que parlant no s'hi pot anar, que només entenen el llenguatge de les armes, que si tu xerres amb la raó i no et volen fer cas, què has de fer amb aquesta gent? Doncs mira, has de fer alguna cosa. Jo penso que ha de ser un dret, a més nosaltres... No, lluitem per la independència i per sobreviure com a poble, perquè acabarem diluïts en el Marroc, també perquè s'ha de comptar que la meitat de la població viu al Sàhara ocupat, és a dir, repressionat amb una dictadura i totalment repressionada, i l'altra meitat es va exiliar a Algèria i viu uns campaments de refugiats. Mm-hmm. Llavors allà la gent viu d'ajuda internacional, però ja fa 30 anys que estan allà i esperant tornar a la seva terra d'on han nascut. Uh-huh. I no poden perquè políticament no avança la cosa. I jo, sincerament, ja estic fart i jo voldria que es trenqués l'altre foc. Perquè...
I com tu, potser t'expresses des d'un sentiment també de poble. No deu ser l'únic,
no? Jo expreso des del meu sentiment. Sempre prefereixo la via pacífica abans. Evidentment... L'últim recurs ha de ser la guerra. I això, el pacifisme està molt bé, evidentment. Però és que a vegades no tens més remei, per molt que et sàpiga mal.
I des d'allà com ho veus? Com ho viu la gent? Com està la gent? Què es planteja? Quines vies, no? Són les que... Bueno, quines vies són les que s'estan portant a terme, més enllà del recolzament internacional o internacionalista? Des d'allà dintre, quins mitjans o què s'està fent, no?
Sí, allà dintre els campaments de refugiats tenim el Frente Polisario, que és tenim el Exèrcit Popular d'Alliberament, que són uns 20.000 efectius, que durant la guerra ho van fer molt bé i va estar bé, però no s'hauria d'haver parat, i tenim això. Recordar que els marroquins, la guerra va començar l'any 75, i llavors als anys 70, a finals dels anys 70 van fer uns muros, van partir el país en dos, de dalt a baix, un mur que fa 1.000 quilòmetres més, a 1.000 quilòmetres, que el més llarg que hi ha és la muralla xina, m'enteneu? I que ja està ple de mines, ple de militars marroquins, hi ha uns 250.000 militars marroquins, que es diu ràpid, allà, per evitar que l'exèrcit de nostre pogués passar, d'acord? I llavors, clar, És difícil i tenim la part alliberada amb la nostra bandera i tot, però hem d'aconseguir l'altra.
Perdona, la part alliberada està dins del territori marroquí administrativament?
No, hi ha la part ocupada, que és i darrere el mur, aquest ple de mines i tot, hi ha la part alliberada. Controlada per nosaltres, que vam alliberar per les armes.
Però internacionalment com
internacionalment així és tot el territori que s'ha de descolonitzar. En teoria el Sàhara, per la ONU i tot, és un territori que encara s'ha de descolonitzar, però per dret internacional. El Marroc està com a potència ocupant, reconegut per tothom.
I després està Algèria, no? Que també juga un paper important.
Algèria juga un paper en el sentit que sempre ha sigut un govern revolucionari, i sempre, des que es va constituir independentment després dels anys 60, sempre va recolzar els moviments revolucionaris independentistes. Va ajudar a Angola, a Cuba també. A Cuba recolza molt. I a molts països del Tercer Món. I clar, els saharauis eren un mes. Recordeu que el Marroc és una monarquia retrògrada, absolutista, i Algèria és un país progressista. El Frente Polisario, que als anys 70 era un moviment, diguéssim, de masses, marxista, i clar, va ser ràpidament recolzat pels algerians. D'acord? Clar, era un tipus guerrilla com a Vietnam o com Cuba, per exemple, i per això rebia ajuda de Líbia i Algèria a nivell d'armes, i a part de que ja és un dels els campaments de refugiats. Però no té un control, nosaltres som els que decidim. Sempre hi ha propaganda marroquina que diu que és Algèria, que la Polisario ha sentit elles a Algèria per desestabilitzar la zona i perquè sempre han sigut enemics. Això és mentida. Ens recolzen a nosaltres perquè sempre han recolzat les bones causes i a part que són veïns. Mauritània, recordem que hi va haver guerra, també van veir la part sud i guanyant la guerra amb ells es van retirar.
I des d'aquí, als Països Catalans o altres llocs del món, a part de rebre d'aquesta manera els nens o acollir tots els saharauis, no? Solidàriament, sí. També hi ha una direcció contrària, no? És a dir, gent que va fins als campaments a recolzar, no?
Sí, sempre s'han fet molts viatges als campaments i fan projectes allà i els ajuden. Recordem que el Frente Polisario té pocs recursos, però tots els nens estan escolaritzats, té un sistema educatiu i de sanitat que molts països independents de l'Àfrica no tenen, perquè molts saharauis estudien a Líbia, a Algèria, se'n van a Cuba a universitat i tenen unes de les millors joventuts preparades, és a dir, que estudien i tot això, m'entens? I que fins i tot així a l'exili hi va molt ajudar a fer projectes, a fer cases i a fer hospitals, a construir coses, una biblioteca, també fan... Hi ha un centre de mines, perquè allà, quan hi ha nòmades encara i van al muro aquell ple de mines, a vegades els hi peten. També hi ha mutilats de guerra, moltes coses. I també volia dir que hem explicat això, que es fa als campaments i als territoris ocupats, hi ha associacions, clar, és a nivell clandestí de propis saharauis defensors dels drets humans i de la independència. Però ja t'ho dic, és molt repressionat. El meu cosí era d'allà, era d'una associació i li han fet 15 anys a presó.
Bé, doncs, amb tot això, què podem fer des d'aquí? A part d'anar a visitar-vos a aquesta fantàstica caravana que esteu muntant pel Berguedà, quines coses suggereixes o proposes que podem fer des d'aquí per recolzar, a part de buscar, saber-ne més i
sí, tot plegat? Jo m'agradaria que la gent, a part de que sapigués el tema, perquè a part, mira, nosaltres estem ocupats per Espanya i el Sàhara va ser una província espanyola, o sigui que com a ciutadans, d'acord, ens hauríem de mobilitzar per
ciutadans d'aquest estat, no?
Els ciutadans d'aquest pot i pot. Hauríem de pressionar el govern català, per exemple, i el govern espanyol perquè reconegui la república, d'acord? És a dir, recollir signatures per presentar una moció al Congrés, etc., i pressionar-los. I també que vagi allà i ho vegi i tot, que vagi als campaments i vegi si vol col·laborar alguna cosa. que signi aquestes coses i que vagi allà i ho vegi, estaria molt bé.
I cagar-se amb el Montilla i el Zapatero també és un bon exercici.
I cagar-se amb el Montilla i el Zapatero perquè ara faré una crítica socialista, es pot o no?
I tant. En som uns apassionats, fervents, defensors.
Sí, i si vols Iniciativa i Esquerra...
Sí, de la política en general. Recordar que... Recordeu a Felipe González, que va fer els GAL, per exemple, els fons reservats, ara ja ningú se'n recorda d'això, un dels pitjors governs de la democràcia espanyola, es pot dir democràcia. Va anar a Tindú, fa ja els campaments de refugiats, l'any 76, quan encara estava a oposició, i va dir, sí, ho recolzarem a Front Polisario fins a la victòria final, etc etc. Si jo sóc president d'Espanya, us reconeixeré i tindreu la independència. La que va arribar al govern a 82, penso. El que va fer va ser vendre armes al Marroc, mines, blindats... Jo he vist allà armes que l'Exèrcit de Lliberació ha arrebatat a l'enemic, fabricades a Espanya. M'enteneu?
També ens van dir que no entraríem a la OTAN.
També ens van dir que no entraríem a la OTAN. M'enteneu? Va ser una hipocresia total. I de sota mà reconeguent... Per exemple, el Zapatero va a favor de la legalitat pel tema d'Iraq. Sí, a favor de la legalitat internacional ens van retirar, etc. Però la ONU diu que el Sahara s'ha de descolonitzar i s'ha de fer referèndum. I com a antiga potència colonial és que això ni ho fa. Quan interessa la legalitat internacional, l'únic que interessa són els vots. Què passa? Que el Marroc és un país molt poderós, d'acord? Té molts diners, sap com subornar, m'entens? Si em recordes amb el Sàhara de fer l'autonomia, jo aturo el tràfic de drogues, recordem que el Marroc és el primer país productor, i diuen que hi ha control, però no hi ha pas control, també contra immigració, bueno, immigració legal no, però així ho fa una manera de pressionar també. Recordem que és un país corrupte i que es fa fer amics. I clar, França, com a antiga potència colonial del Marroc, farà sempre el que vulgui al Marroc.
És qüestió d'interessos, del capital i del poder de tota la vida.
Ja ho he dit, que s'interessi, si hagués interessat, m'entens? Però per culpa de decisions polítiques de quatre interessats, hi ha un poble que està patint fa 30 anys, la meitat ocupat i la meitat refugiat. A part que les famílies fa 30 anys que no es veuen. Jo, per exemple, la meva àvia estava ocupada, jo, el meu tiet, el seu fill està alliberat i fa 30 anys que no es veuen. Imagineu-vos què és això. El meu pare va venir aquí a Berga als anys 60, imagineu, però va estar allà 30 anys que no volia tornar, per visitar només. Però clar, què fas? I per culpa de quatre hipòcrites i quatre interessats, que l'únic que volen és omplir-se la butxaca, hi ha tot un poble darrere que està patint i no pot ni exercir els seus drets ni res. Llavors, quan hi ha guerres queixen, no ho feu, però si no... Això sí, ajuda humanitària per netejar-se la consciència, sí. Però si per mi no n'hi ha prou, això s'ha de recolzar políticament, perquè és com donar menjar, mira, aguanta aquí, saps, i tal, en vez de... perquè Espanya col·labora molt. A nivell ciutadà i a nivell... el govern també dona ajuda, però ajuda humanitària, què? Si ho pots arreglar, saps?
Oi que Berga... està germanat amb un poble saharaui?
És mare.
És mare, exactament.
Què fa Berga?
L'associació que he dit que hi havia una associació abans, amb la qual hi havia meu pare i molta gent de Berga i de Berguedà, i va germanar, diguéssim, els campaments de refugiats estan dividits en, com, diguéssim, províncies, es diu Vilalles, i cada una té un nom dels pobles que estan sota l'ocupació. I es va fer un agermanament d'una província d'aquestes amb pobles de Berguedà. Es va fer Gironella. És que jo ric quan vaig a les entrades a Berga i vaig a germanats amb Guernica, amb Berga, amb un poble de França. I jo deia, però el Sàhara també ja està provat i tot. M'enteneu o no? I sí, què passa al cartell? Els hi fa vergonya, m'entens? Mira, amb els gavatxos, saps? I amb el Sàhara, el passa que no interessa. M'enteneu o no? Clar, no interessa que ens figuem aquestes coses, el poder, no ho sé, els hi fa angúnia alguna cosa, però que són menys que Tarascó en allò, que Guernica o que Berga de Suècia.
Recordeu-los el dia que us vinguin a veure, quan vingueu aquí a Berga amb la caravana i us vinguin els polítics a fer bona cara, recordeu-los que no sou un poble de segona i que us posin també a...
Sí, sí, és que no sé què els hi passa, si tenen por o no interessa o s'han oblidat o alguna cosa. Joner també. Perquè Gironella ara està... Puc fer una crítica a Gironella? Aprofito la ràdio, sisplau.
I tant.
Menja els nostres amics, a qui vulguis.
Dic que, a veure, jo he estat de Gironella, vale, jo he nascut a Berga, o sigui que soc català com qui més, saps? Ja pare saharaui, llavors jo visc a Gironella i llavors hi ha unes actuacions polítiques que han estat nefastes pel nostre poble. Llavors, aquell pla Zapatero que hi ha, ho sabeu, no?
Sí.
Doncs a Gironella van donar 900.000 euros i ells, en vez d'acabar la piscina coberta i les coses, s'ho van gastar en arreglar l'Ajuntament. Que ja em direu vosaltres, que llavors ens separaran dient que s'havia d'arreglar, però jo un cop hi vaig anar, no em vaig caure de cap tutxana allà suelta.
Bé, Gilali, aquest tema igual el podem deixar per un altre dia.
Bueno, perquè... deixem per un altre dia, sí, ja està bé, ja està bé.
Sí, però estàs convidat perquè estem també molt interessats en destapar totes les misèries bergadanes de municipi en municipi. Així
si, que... si voleu que vingui un dia, mira, un dia pel meu pare, un dia per la meva mare, un dia, ara vinc de Sàhara, un dia vinc com a gironellenc i a criticar les coses que facin falta.
Vinga, doncs t'agraïm que ens acompanyis al nostre primer programa de la setmana tràgica, d'aquesta nova etapa.
A vosaltres.
I res, si vols afegir alguna última cosa.
Sí, que la gent vingui a la caravana, que estarà molt bé, que els tractarem molt bé i que estarem contents i esperem que vingui gent. També hi ha un concert a Berga, que tu vas cantar al públic i uns que es diuen Antídot, a general, però ja ho veurem més endavant, no recordo, és cap a vols de... a mitjans de maig.
El 16 de maig.
Esperem que el jovent vingui a veure un grup de Berga i l'Antídot també. I hi ha un sopar popular abans també, que ens omplirem a panxa, anirem de concert. I ja està bé que la gent vingui a aquestes coses i a part de veure bon concert i bona música, s'interessi pel Sàhara i col·labori. I que clar, manteneu que les coses, si amb les masses sempre van bé i si ens ajuntem tots per la independència del Sàhara, ho podem aconseguir si ens ajuntem per la independència d'aquí, també.
De tots els pobles i de totes
de tots
les persones.
Els pobles i de tothom.
Doncs
que, que els catalans ens hem de solidaritzar més a sobre amb el poble saharaui perquè volem anhelem el que somien ells també. I que ens hem de fer costats entre, clar, Guernica, l'Humo, agermanat i el Sàhara no, saps? És que a veure... I a veure si ho aprova el Juli Gendrau, a veure...
Sí, és que hi ha uns polítics menys dolents que sembla que han mogut algun fil, no?
Sí.
S'ha demanat que consti en els cartells, però bueno, jo penso que ells poden fer més.
Sí, nosaltres els hi comentarem i si els hem de pressionar i enviar un cobrador de frac allà, cap problema.
Doncs Juli...
I ho han de fer.
Juli... et vigilem.
Sí, sí.
Vinga, doncs, moltes gràcies, Gilali, i fins la propera.
A vosaltres, molt bé.
Salut.
Gràcies a tothom que heu escoltat, també.